A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 18 és hora del menjar sa. Pretending everything's fine, you know that. Got me waiting, you got me looking to see the metamorphose. El nostre espai d'alimentació i hàbits saludables que fem sempre en companyia d'Alba Vigó. Què tal, Alba? Bon dia.
Bon dia, Carola.
Encantada de rebre't. I avui, atenció, perquè avui parlarem d'un tema que segur que els ha portat més d'un mal de cap a tots, que és l'etiquetatge dels aliments. Perquè més enllà de la lletra minúscula amb la que està escrita, que ara ja ens hi trobem molts a partir de certa edat fent fotografies i després fent zoom. Sí o no? Veus? Clar, home, és que clar, quan no portes les ulleres a sobre de prop és impossible de llegir i aleshores ja interpretant ni tot és petit, tot és petit. Però vaja, aquest problema ara nosaltres aquí no el podem arreglar. O porten unes ulleres d'aquestes de lupa, una lupa al bolso, això, una foto amb el mòbil i després fan zoom i ja està, ho tenen a mida gegant. Però més enllà d'això, com dèiem, avui la intenció, Alba, és explicar una mica, no?, el que diuen, com interpretar-ho, quina és la informació rellevant, què hem de fer cas, en què ens hem de fixar, què signifiquen totes aquelles paraulotes terribles que apareixen allà. Sí. Per on vols començar? A veure.
Més que res, la idea és fer una, que el consumidor pugui fer una mica de filtre, no? Uh-huh. Perquè hi ha molta informació, però hi ha informació que realment no ens interessa, si més no, li interessa més el que ven el producte, no? Però a mi m'agradaria començar amb una bona notícia, crec que és una bona notícia, que és que d'alguna manera cada vegada i ens hi fixem més, no? Uh-huh. I pensem més en com ens alimentem, no? De fet, vaig trobar una dada que d'entre 15-18 vegades al dia pensem en alimentació, no? Mentre estem desperts. Llavors, això és bastant...
Això, pensem en alimentació vol dir que pensem en endrapar o que pensem en menjar?
Que pensem en algo relacionat, no, amb l'alimentació. Llavors, això vol dir que d'alguna manera donem importància al què, no? I això, vull ser optimista. el que passa que, clar, una cosa és la informació i l'altre és realment el que ens queda, no? D'aquesta informació, realment el que entenem i el que no, no? I evidentment, hi han moltes coses que influeixen en les eleccions alimentàries, no? I aquí he buscat una mica un rànquing de realment el que influeix en el que, no, en el que decidim de comprar un aliment i no. Entra la composició nutricional, no? Que és un 40%, és a dir, això ja ens fixem en el que porta aquest aliment, però el primer és el preu, evidentment, la butxaca, el sabor, és a dir, què ens aporta a nivell organolèptic, a nivell sensorial aquest producte. També tenim en compte la seguretat alimentària, no? Que és quasi la meitat, un 46%. L'origen del producte, que això també cada vegada, no?, prenem més consciència d'on està elaborat, doncs perquè si ve de molt lluny, perquè estem prenent consciència d'una mica de tot el que influeix a nivell medioambiental, no? Que aquest producte arribi al nostre abast. I després, doncs, sobretot, l'impacte medioambiental i l'ètica també, no? En funció de doncs, si és un aliment, doncs, que d'alguna manera s'ha hagut de matar algun animal, o una miqueta, no? Això, cada vegada jo crec que amb més, no?
Que hi ha més consciència,
no?
I ho mirem.
No? Però la composició nutricional ja és un 40%, llavors jo crec que cada vegada, el que dèiem, no? Ens preocupem més en el que porta a aquest producte, no? Llavors, a banda de la composició nutricional, que ara direm realment on la trobem, no? El lloc específic, no? On la trobem, hi ha una informació bàsica que ha de dur, a nivell de reglamentació, no? Un etiquetatge, no? Començant pel què és, perquè moltes vegades ens fixem en el que ens pot aportar, i aquí també juguen molt amb el packaging, no? Que ens venen d'alguna manera més una idea o un, no, una manera de ser, no, un, una creença que no realment el que porta, no, què és i l'origen del producte, no, que ja és el que hem dit. Després hi ha d'haver una llista d'ingredients, que aquí vull fer un parèntesi, perquè els ingredients, si no ho saben, van de, diguem, de la...
Prenem atenció a això, eh? Perquè la... és molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, per, sobretot per ajudar-nos de vegades a descartar productes. Molt fàcil.
Sí, de fet, amb els tres primers ingredients ja podríem fer un primer filtre.
Un filtratge, no?
No? Uh-huh. Perquè, diguem, va del, de la major proporció del que porta més aquest aliment a la menor proporció. Llavors, si entra el top 3 i el sucre...
Fora.
Aquest aliment ja no ens interessa. Llavors, per exemple, un exemple, salsa de ketchup, sense anar més lluny.
Primer ingredient.
Amb moltes vegades... no és ni el tomàquet, ni el tomàquet, sinó que és el sucre. Està entre el segon i el tercer. Llavors, aquest producte ja no ens interessaria, no?
És a dir, quan vostès van a mirar els ingredients, l'ordre amb el que estan col·locats, amb el que vostès hi agiran aquell llistat d'ingredients, és l'ordre de quantitat d'aquell ingredient que incorpora aquell producte. Per tant, el primer és el que més hi ha. Si el primer ingredient és sucre, si estan menjant sucre, siguin unes galetes, sigui una salsa, sigui, més igual, una crema. És a dir, allò és sucre. És a dir, si el primer ingredient apareix el sucre com a primer ingredient, vol dir que el que més percentatge té aquell producte, el del que més percentatge té, és de sucre. Per tant, ja diguem que seria un bon motiu per descartar aquell producte, aquell envàs o el que sigui. I així successivament. Per tant, el que deia l'Alba, la salsa de ketchup, per exemple, fixin-se. Sí,
he posat aquest exemple perquè se sol consumir. Se sol consumir molt. I hi ha
sobretot
nens, sobretot nens que no entenen el que és una, no, un tros de carn o unes patates sense el ketchup, no? Sinó que no ho concebeixen, no? Això, llavors, ull una mica amb aquest producte que a més es consumeix bastant freqüentment, no? I habitualment en les cases, sobretot, sí, on hi ha, perquè moltes vegades pensem sucre i pensem, doncs, amb les galetes, amb els cereals de l'esmorzar, no? Amb les, no, els caramels, no? Mm-hmm. Però realment hi ha productes que estan molt ben vistos dintre de l'alimentació, que realment la proporció és molt alta.
Per tant, Alba, diguem que si en aquest top 3 d'ingredients apareix el sucre, ja, diguem, el producte perd molt d'interès,
sí,
a nivell nutricional.
Per molt interès i, sobretot, que no en sigui un consum diari o freqüent, no? Sinó que sigui un consum més esporàdic. Sí, sí.
D'acord.
Aquesta seria el primer, no? El primer filtre que podríem fer només tenint en compte la llista d'ingredients. I aquí m'agradaria també anomenar els reconeguts com additius, no? Perquè aquí... tenen una connotació com molt negativa, i sí que és veritat que hi ha molta gent que diu, no, hi ha aquesta falera de que si hi ha més de 5 es, no, que les es, diguem, e normalment és una e, un guionet, i va acompanyat d'una xifra, no?
Sí.
que entre aquesta xifra, doncs, hi ha la naturalesa de l'additiu, l'origen, etc. No? Però els additius, vull dir alguna cosa en pro, que és que els additius que són conservants, per exemple, els que fan és, d'alguna manera, allargar la vida
del
útil del producte i fer, no, estirar el temps en el que nosaltres el podem consumir de manera segura. No?
Per tant, tenen molt mala fama, però serveixen per alguna cosa.
Per un cantó, no, com són els denominats com a conservants, doncs són molt interessants per poder menjar aquest producte sense que d'alguna manera ens afecti a nivell de que estigui...
digestiu, que... sí que es passi, vaja, que mengem una cosa que
però
es passi.
Però sí que és veritat que n'hi ha d'altres que potser hi ja és la part negativa, no? Que són, doncs, tot el que d'alguna manera potencia aquestes característiques organolèptiques, ja sigui sabor, no? Els saboritzants, potenciadors del sabor, texturitzants, que faci que la textura, doncs, sigui més agradable, les aromes, no? El color, tot això ja va una mica en contra, diguem, del que ens interessa a nivell nutricional, perquè el que fan és fer més atractiu un producte que segurament serà un processat, perquè recordem, la majoria de productes que porten additius són processats, ultraprocessats. Així que, com d'alguna manera, com menys processat sigui i més fresc sigui un aliment, menys additius d'aquest caràcter portarà, no? Llavors, d'alguna manera, això també seria una manera de...
Hi ha alguna E d'aquestes en les que ens haguem de fixar... Que diguem, aquesta...
Sí, de fet hi ha un potenciador de sabor, no? Que és el glutamat monosodi, que diguem, és el que fa és potenciar tots els sabors, és a dir, tant el dolç, el salat, l'amarg, l'àcid, i és el E621. Aquest s'hauria de tenir en compte, sobretot està amb snacks, no? Salats, amb productes que tenen un sabor molt potent i que a més el que fan és deseducar el paladar i que després vulguem trobar aquest sabor en altres productes que segurament no ho trobarem
de manera
en una poma,
no,
o en un... I llavors aquest sí que potser hem de posar més
el focus.
Més focus, aquest E621, que és aquest glutamat monosòdic, que el que fa és potenciar aquest sabor umami, no, que deseduca aquest paladar i no.
D'acord,
no,
per tant ja tenim que en el llistat d'ingredients entre els tres primers no hauria d'aparèixer el sucre, hauria d'aparèixer doncs patata, cereal, el que sigui, tomàquet, el que sigui, però el sucre no hauria d'aparèixer entre els tres primers. Si apareix el E621, E-621, que és el glutamat monosòdic.
De fet, tots els 600
sí, són
diguem,
glutamat monosòdic.
Potenciadors del sabor.
Però aquest, el 621, ens ha de fer mala espina.
Sí, a part
també,
ara s'està utilitzant molt i també en productes aquests de consum ràpid, no?
Sí.
Els típics yakisoba, no?
Sí.
I tot aquest producte, que a més és un producte que atrau molt a gent jove, adolescent, que tenen pocs recursos, no? A nivell de cuina, això, que és algo fàcil, però que realment no...
Ja et penses que t'estàs menjant uns fideus amb verduretes. Bé, no sé ben bé uns fideus amb verduretes.
Doncs...
O no equivalen a uns fideus amb verdures que podries fer a casa o menjar igual en un restaurant.
Sí, de fet, com a última dada, un additiu no es no es reconeix com un nutrient. És
d'acord.
A dir, és un afegit, és un ingredient més, per això és algú que addicionem, no? D'aquí ve la paraula
mm-hmm.
I per tant és un extra, doncs, que si no millora doncs, aquesta conservació del producte, doncs ja deixa d'interessar menys.
Perfecte. Vinga, per on seguim?
Doncs aquí m'agradaria també, la informació bàsica és tot el tema de protecció i ús segur, no?
Uh-huh.
de conservació, i aquí m'agradaria entrar en el tema dels al·lèrgens, no?
Uh-huh.
Perquè aquí també ens trobem que cada vegada hi ha més ventalls de producte doncs, per gent que té intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, i m'agradaria concretar la diferència entre un producte que és apte per, uh-huh. per una persona intolerant al gluten i un altre que és apte per una persona que té una sensibilitat al gluten, que són dos diagnòstics molt diferents.
És a dir,
no?
Per un celíac o per una persona simplement
intolerant. O sigui, un celíac que hauria de buscar en l'etiqueta doncs, aquest producte sense gluten, no? És a dir, que no arriba a la quantitat en el que doncs, provoca aquesta intolerància o aquestes reaccions adverses per aquest contingut de gluten, no? Però potser una persona que té simplement una sensibilitat sí que pot consumir aquest producte etiquetat com baix en gluten,
uh-huh.
no? És a dir, que porta més quantitat d'aquesta proteïna, però no arriba a les... Ho dic perquè moltes vegades hi ha productes que són sense gluten, que són molt cars i que si realment no hi ha diagnòstic de celiaquia, no? Doncs potser no fa falta que fem aquesta inversió i que amb un producte baix en gluten, doncs podem suplir, no, aquest requeriment.
O fins i tot, afegeixo aquí, perquè com que soc celíaca i això en sé una mica, en moltes ocasions no apareix ni tan sols el baix en gluten, no apareix el gluten, però no hi ha l'etiquetatge sense gluten i diu que mires els ingredients i diu que pot contenir traces.
Traces.
Mm-hmm. Un celíac o una persona celíaca no pot consumir tampoc aquest producte,
mm-hmm.
les traces tampoc són un risc, diguem, per una persona celíaca,
mm-hmm.
però una persona sensible al gluten no té cap mena de risc perquè hi hagin traces, perquè això significa, si hi ha traces, significa que igual en manipulació, és a dir, que el producte d'entrada
sí,
no té gluten...
Sí, hi ha una contaminació
gluten,
creuada perquè hi ha hagut
exacte.
Un altre... No?
Exacte.
Està dins d'una cadena de producció, doncs, que hi ha aliments que poden contenir aquest gluten i pot haver-hi, no, doncs, aquestes traces, i això seria, doncs, que pot contenir grassa, seria aquest etiquetatge de baix en gluten.
Exacte.
No? Uh-huh. Només això. I després, tot el tema de caducitat,
uh-huh.
consum preferent i segona
eh?
Caducitat. Val? Hi ha tres conceptes. La caducitat és una dada, diguem una data, en què a partir d'aquella data aquest producte no es pot consumir.
No es pot consumir.
Ja no és segur.
D'acord.
Sí? En canvi, el consum preferent el que diu és que a partir d'aquella data aquest producte comença a perdre diguem, propietats que poden ser doncs, aroma, sabor, textura, no? Comencen a, d'alguna manera degradar-se aquestes propietats, però és segur el seu consum. No? És a dir, hi ha una diferència molt important, no? I sobretot doncs això a nivell de salubritat, no? De seguretat de l'aliment. I després hi ha la segona caducitat, que és aquella data que et diu un cop obert es consumeix, no? Consumeixi a partir de, no? Fins als 3 dies, no? O a partir de tantes hores del seu consum. Això, diguem, és una caducitat ampliada, no? Que és que com hem obert aquest producte i hem trencat, diguem, pot ser una atmosfera modificada, doncs, per exemple, poso un exemple, les típiques mezclum, no? O amanides que venen en bossa, o algun embotit o algun no? Que obrim, no? O,
sí.
I ja d'alguna manera doncs, trenquem aquesta atmosfera en el que ha estat conservat i ja comencen a degradar-se, diguem, el producte, però és sa menjar-lo durant aquests 3 dies més o...
Per cert, els donaré un truc fantàstic que em van donar a mi una vegada amb el tema de les bosses aquestes d'amanides, que, com saben, un cop les obren, si no les consumeixen rapidíssimament en 2 dies, allò es fa malbé, es queda pansit, humit... Un cop l'obrin, si no l'han de consumir de manera immediata, apuntar-la, agafin un paper d'aquests de cuina, papers absorbent, i el fiquen a dins de la bossa. I tanquen la bossa amb la pinça, amb el que tanquin habitualment, per consumir l'endemà o un altre dia, amb aquest paper absorbent a dins. Tota aquella humitat i aquella aigua que desprèn un cop oberta se la menja el paper i allò es manté una mica més.
Això perquè... ho fan, ho he vist en cadenes de restauració, sí. Hostaleria, i sí que és veritat perquè, clar, una de les substàncies d'alguna manera que fa que es degradi és la humitat, no? És l'aigua. Diuen on hi ha humitat, on hi ha aigua hi ha vida i, per tant, comencen a proliferar-se doncs, microorganismes. Així que gràcies, Carola.
És que me'l van dir una vegada perquè jo aquestes bosses sempre pensava en això o la consumeixes sencera al moment que l'obres o ja la pots llençar a la basura perquè tots acabem llençant
sí, evitem també aquest malbaratament
perquè
no,
es fan
no...
malbé, doncs sàpiguen home, no la podran tenir una setmana sencera així però 2 dies els hi aguantarà amb el paper absorbent, 2 dies els hi aguantarà. En qualsevol cas, el que deia l'Alba la diferència entre caducitat, entre consum preferent i entre segona caducitat, per tant si es prenen un iogurt que diu consum preferent o una crema que diu consum preferent, no sé què no passa res, no estan menjant res que els hi hagi de fer mal al cos, Ara, si diu caducitat, s'estan arriscant. Bàsicament, s'estan arriscant. Què més, Alba?
Sí, doncs fins aquí la informació bàsica, no? I ara entrem ja més a la informació nutricional, no? Com el que entenem com a la taula de composició nutricional, que és aquella graella, no? En el que apareixen doncs, tant el valor energètic de l'aliment, que està expressat en quilocalories o quilojoules, i després ja entrem en els macronutrients, que són hidrats de carboni, greixos, proteïnes i després altres que podem trobar en funció de la naturalesa o el tipus d'aliment, com pot ser doncs, la fibra, vitamines, minerals, etc. No?
D'acord.
Llavors, tot això sona molt bé, no? Però realment sabem interpretar aquestes dades.
De fet, jo
no?
crec que la gent d'entrada el que mira durant molt de temps és les calories, no?
I aquí vull trencar una mica el mite aquest de les calories, no? Perquè sí que és veritat que hi ha aliments, no? Que tenen el que se'n diu una densitat energètica, no? Una densitat calòrica alta, però que també tenen una densitat nutricional molt alta. Exemple, fruits secs. Per exemple, no? Que és un dels perquè entrarien altres productes frescos com pot ser l'alvocat, però no està etiquetat, no? Però la fruita seca, per exemple, és un aliment que si mirem les calories són
moltíssimes.
Una bajanada, però que al final, si no estan acompanyats de sal, no? I els consumim de manera natural, també porten moltíssims nutrients i per tant també són densos nutricionalment. Per tant, seria un producte que podríem afegir de manera diària a una alimentació, no?
Per tant, el nivell de calories que sigui
jo
elevat...
Jo no m'hi fixaria.
Ah, d'acord. Jo... És a dir, hauríem de directament passar aquesta dada, eh?
Sí, jo en aquest filtre, igual que hem fet, no? En la llista de quilòmetres, mètrica d'ingredients ens hem fixat només amb aquests tres primers, doncs jo les calories les passaria una mica per alt per aquest motiu, no? Perquè realment, i d'aquestes calories també, ull, no totes són biodisponibles i depèn de la persona, diguem, hi haurà una gestió, no?
O una altra.
Per tant, jo no m'hi fixaria o no seria la dada discriminatòria,
uh-huh,
no? que faria per seleccionar un producte o un altre.
I compte, no? Que ho fem, eh? Moltes vegades diem, no, agafem, dubtem entre dos i diem, agafo aquest que té menys calories. Uh-huh. Ostres, igual potser no és en el que ens hem de fixar, no? Ens hem de fixar, uh-huh, potser en altres dades que ara dirà l'Alba.
I tenint, preguntant-me això, de, si realment sabem interpretar, he buscat que hi ha una enquesta de la OCU feta fa l'any passat, el 2003, uh-huh, estem al 2003, no, que diu que menys de la meitat dels espanyols llegeix amb atenció l'etiqueta, val? Els motius era un motiu de
les calories.
El primer motiu és el que hem comentat o comentàveu al principi del programa, uh-huh, que és la lletra petita.
Sí.
Realment ens ho posa molt complicat.
Molt difícil.
A l'hora de no, de
i de vegades està amb el plec del plàstic i has de, és que és, de vegades és realment impossible,
que,
eh?
Que fins aquí no saps fins a quin punt, no? Ja ho fan
expressament,
home,
és evident,
no? Perquè no puguis arribar a aquesta mínima informació. L'altre és el temps, no? Sempre estem en que ens falta temps per tot, no tinc temps de mirar les etiquetes. O simplement no tenir l'hàbit, uh-huh, és a dir, no tenir aquesta consciència, la difícil comprensió, és a dir, que hi hagi aspectes, doncs, que són molt tècnics, uh-huh, és a dir, que no, o simplement no trobar la informació de l'etiqueta, no? I afegir que és veritat que el packaging tampoc facilita la tasca i el que hem comentat que fa que entrin en jocs, doncs, en joc, doncs, emocions, no? Com la felicitat, el plaer, és a dir, que t'impulsen a comprar idees o una manera de ser que no aliments, no? I aquí doncs potser també ens dona aquesta incertesa el que han augmentat les descàrregues d'aquestes apps, no, que serveixen per escanejar aquest, no,
les etiquetes
producte,
dels productes, i et diuen
que aquí,
un semàfor verd o un semàfor vermell, eh?
No, que aquí hauríem de comentar que moltes d'aquestes estan mediatitzades, és a dir, que d'alguna manera poden influir, no, en les nostres decisions o comportaments. Jo ho equipararia molt a les cookies, no, que ens fan estudis, no, ens estudien una miqueta i ens venen una mica el que volen, no? Llavors, clar, no és fàcil, i sobretot quan el temps que dediquem a la compra és pràcticament mínim, no?
Sí, sí.
I aquí m'agradaria, parlant d'aquestes apps, que si jo hagués de recomanar una, recomanaria la Coco. Es
Coco.
Diu una, sí, perquè, bé...
Hi ha moltes, Real Fooding, no me recordo d'una altra com es deia, en fi, hi ha moltes. Darrere hi ha empreses, eh? Darrere hi ha empreses, hi ha interessos,
sí,
comercials.
Sí, però aquí darrere la Coco hi ha un reconegut nutricionista, no?, que és el Juan Revenga, que, uh-huh, jo el segueixo molt, i que si el segueixen a xarxes ja veuràs,
sí, sí,
que no els ven cap producte, per tant no té cap tipus d'interès, i per qui, si n'hagués de recomanar una, doncs pels oients recomano aquestes.
Vinga, va, seguim. Ens hem quedat amb que les calories, diguem que no ens hauríem de fixar tant, eh? Podríem descartar fins i tot mirar-ho, eh? Per on seguim d'aquesta graella?
Doncs jo aniria directament a dos xifres que sí?
Sí
que és veritat que si se les volen anotar a les notes del mòbil, no, són molt interessants i serien d'aquest filtre que parlem per anar directament a aquestes xifres, no? Que tenen en compte el contingut de sucres i de sal.
Perfecte. Val?
Llavors,
vale, doncs parin nota, eh? Vinga, va.
Se'n van a la graella aquesta que,
sí?
que coneixem com a taula nutricional i van directament al que són hidrats de carboni o carbohidrats,
sí?
D'acord? Dels quals hi ha una lletra a sota,
sí?
No? Que normalment està en cursiva, no? I dels quals sucres, hi ha uns,
sí?
punts suspensius, i aquest, si es tracta d'un producte sòlid, exemple, unes galetes, uns, uh-huh, cereals de l'esmorzar, etc., el contingut no hauria de ser superior a 5 grams de sucres per 100 grams de producte.
Vale.
Tenim en compte que sempre agafar aquesta referència dels 100 grams. Sí?
Uh-huh.
Si es tracta d'un producte líquid, uh-huh, sigui una beguda vegetal, per exemple, que aquí, uh-huh, podríem fer una bona selecció, no hauria de ser aquesta xifra, no?, dels quals sucres,
uh-huh,
superior a... perdó, un segon, eh? que ara m'he liat una mica.
El sòlid ens has dit que si és un producte sòlid, els sucres que estan inclosos en aquests carbohidrats
no poden ser superiors a, 10 grams.
D'acord, hem dit al revés, no? A 10 grams per cada 100 grams de producte.
Sí, i el producte líquid, 5 grams per cada 100 mil·lilitres de producte.
D'acord.
Disculpin, que tenia aquí les dades.
Per tant, producte sòlid. Van vostè a buscar els carbohidrats que diu dels quals sucres, si supera els 10 grams per cada, dels 10 grams de sucre per cada 100 grams de producte,
aquest,
si supera,
aquest producte ja
l'hauríeu
molt de descartar. Molt alt en sucre, no?
Si és un producte líquid, un iogurt, una beguda vegetal, el que sigui, si hi ha 5 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres d'aquell producte, si hi ha més, si ho supera, també
ja
l'hauríem
de
descartar. Això sí, pel que fa al sucre.
Sí.
L'altre és la sal, entenc, eh?
Sí, per la sal, jo aquí el que faria és destacar també el sòlid, no? Que seria un gram per 100 grams de producte, sí? I en el líquid 0,25 per 100 mil·ligrams de producte. Llavors, un producte que passa d'aquestes xifres ja seria un producte molt ric o alt en sal i que, per tant, sobretot, no l'hauríem de prendre de manera habitual o freqüent en la nostra alimentació. Per exemple, un producte líquid poden ser els brous de verdures, no? Un producte sòlid, doncs entraria un snack, val? O alguna cosa que...
O el líquid, totes aquestes llets vegetals, avena, no sé què, fixin-se en això, perquè hi ha unes diferències entre marques als nivells de sucre increïbles.
Per això que moltes vegades sí, és una manera de seleccionar o de...
No saps quina triar. Doncs escolta, vés a mirar això i potser doncs, la que tingui menys sucre per cada 100 grams o per cada 100 mil·lilitres, doncs potser... aquella és l'opció. Alba,
sí,
molt bé, alguna cosa
aquí.
Més?
Després m'agradaria, l'última cosa és que hem d'anar en compte amb el que són declaracions nutricionals i de salut que acompanyen els aliments, no? És a dir, tenir en compte declaracions nutricionals entenem com producte ric en... No? O producte això ja ens hauria de també indicar que potser hi ha alguna cosa darrere d'aquesta declaració nutricional que no ens interessa, i sobretot també declaracions de salut que es diferencien perquè ja ens està avançant o posant per davant la propietat, no? Per exemple, ajuda a reduir el colesterol, no? O ens ajuda a augmentar les nostres defenses. Aquí hauríem de veure realment si no hi ha una regulació o sigui realment aquest producte és de fiar o no, no?
Ja ho saben que no hi ha miracles, no hi ha productes que curin el colesterol ni productes que treguin refredats, ni no existeix això. Al final és un tema d'hàbits que en parlem moltes vegades i després òbviament hi ha productes i aliments, sobretot aliments, més que productes que ens ajuden, no? Que prendre's més ens poden ajudar o que són més òptims per segons quines persones. Però productes miracle no existeixen, perquè si no ja els coneixeríem tots. Alba, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Fins la propera.